Això és Eixample Barcelona Ràdio, aquest és el programa L'Eixample es mou. Avui estem amb la Puri Martínez, l'Agustí Martorell, Màrius Aquerol al micròfon i tenim de principal convidat el Marc Martínez.
Moltes gràcies, benvinguts.
Bueno, li estan fent la ona. Bueno, escoltem una cosa, vinga. Aviam, Puri, digue. Quines entrevistes tens?
Doncs mira, hem fet un parell d'entrevistes. Les comento?
Sí.
Les presento. La primera li van fer a la senyora Anna Espaulella Lladó. És una senyora que ha escrit un llibre de poemes i aquest Sant Jordi doncs, la senyora ha presentat el seu primer llibre de poemes i vam estar a casa seva i bé, també la vam acompanyar el dia de Sant Jordi que va estar fent signatures de llibre i bé, doncs ens explicarà unes quantes coses.
Vale, i la segona?
I la segona, doncs ens hem trobat amb el senyor Javi Llobet, que és el president de l'eix comercial Cor Eixample, perquè tot just aquest cap de setmana doncs, hi ha la Fira Modernista i Fira del Comerç de Barcelona.
Molt bé, Puri. Bueno, Agustí, i tu què? El teu cervell què has brinat?
No, jo sempre porto curiositat i avui parlarem de les muntanyes de Montserrat a la ciutat de Barcelona.
Molt bé. I alguna cosa més?
Alguna, però me la guardo.
Molt bé, doncs vinga, guardadita està. Bueno, pues vinga, comencions. Senyor Marc Martínez, conseller tècnic del districte de l'Eixample, bueno, de fet, quasi faràs aviat de regidor, perquè com que el Jordi Valls cada vegada li donen més càrrecs.
Bueno, perquè és una persona tan capaç, no?, que...
Sí, 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 no
jo confio en ell.
Jo estic al·lucinat perquè aquesta setmana l'han nombrat dues coses més, em sembla, tres.
Ara és responsable també de viatge de l'Ajuntament.
Olé.
Però sí que és veritat que dins de la tinença s'ha creat una nova tinença que és de comerç i promoció econòmica i això surt de la seva àrea.
Bueno, doncs pues així li demanarem les subvencions al senyor Valls. Bueno, Marc, aviam, quines novetats tenim al nostre districte de temes que tinguem pendents, tant que siguin Fort Pienc, Sagrada Família, sobretot Sant Antoni, sí que en sabem alguna.
Mira, jo he apuntat una mica,
sí,
molts temes, ara que fèiem res, en 10 minuts, pluja d'idees des de l'últim mes i mig que ens vam veure,
sí.
I no sé per on començar, a veure com ens endrecem i després, si no, aneu preguntant, que també crec que és important.
Tu comença per un eix i vaig seguint.
Vale, doncs mira, us començo explicant que el taller Marriera, que és un espai àmpliament reivindicat a la dreta de l'Eixample, que hi haurà el trasllat de la futura, bueno, de la biblioteca Sofia Barat, una ampliació d'aquell espai i a més es faran usos comunitaris. Ja tenim a l'equip redactor del projecte de la futura Sofia Barat al taller Marriera. Jo crec que és una fita molt important, es van presentar més de 50 propostes en el concurs d'idees i al final, pues, em sembla que des de fa una setmana, 10 dies, tenim el projectista d'alguna manera, i a partir d'ara pues, començarà a redactar aquest projecte executiu, que és on hem d'acabar aquest mandat, per de cara al mandat que ve començar a construir aquesta gran biblioteca. Després parlaré d'habitatge, perquè jo crec que s'han produït coses importants bastant repartides a nivell de barris. Una que afecta aquí a l'esquerra de l'Eixample és els pisos de germanetes ja s'han donat les claus.
Hombre,
tenim la gent gran ja vivint allà, són uns pisos amb serveis on, a més de que hi visqui això, la gent gran, pues hi ha una persona responsable a l'escala, una persona que fa d'infermera que va cada setmana allà, una dinamitzadora de l'espai, val? Per fer que aquestes persones, si volen, puguin pues, col·laborar i fer activitats conjuntes. I això significa també que a l'acabar l'edifici, de cara al setembre, obrir les germanetes, que serà un nou espai de gent gran que s'havia d'haver obert al mandat anterior, però bueno, que va fer, bueno, vam tenir un contractista que va fer fallida,
sí, sí, anar, sí, estem al cas
de després d'aquest desert que ha durat massa creuar-lo, doncs al setembre s'obrirà un nou espai de gent gran. I torno a l'habitatge, que si no som oblit, bueno, que si no em perdo d'alguna manera, però amb habitatge també dic que s'han llançat les licitacions amb l'acord amb la Generalitat per construir els pisos del Fortpienc, a on està al costat del cap del Bingo Villares,
sí,
que a la això, part de baix...
El solar aquell que està buit.
El solar que està buit, doncs és probable que a final d'aquest any o al primer trimestre del que ve comencem a construir l'edifici i acabem al finals del 27 amb els habitatges fets i es vol intentar quadrar amb que el CAP també estigui en funcionament per les mateixes dates més o menys. I s'ha licitat també el concurs per escollir el projectista dels edificis que hi hauran a Sant Antoni, a Paral·lel 100, al solar d'Altalia.
Sí.
Aquest és un solar provisional avui en dia, on hi ha uns jocs infantils.
Sí.
I passaran a haver també 43 habitatges, si no vaig equivocat, i el trasllat del centre cívic de Cotxeres Borrell, que passaran a aquest solar. D'acord? I per acabar, sabíem una notícia des de fa unes 3 setmanes o alguna cosa així, no, menys, perquè això va ser en el plenari, que encara no ho sabíem o no es va publicar, que és que a més l'Ajuntament ha adquirit un edifici a València amb Sardenya, a la Sagrada Família, de 4 per 4 milions com 800. I bueno, doncs això és en matèria d'habitatge. Amb temes de gent gran, el que comentava, que Germaneta s'obrirà a partir de setembre, l'espai de gent gran de Sagrada Família el tindrem preparat ja perquè acaba l'edifici de Mallorca, Provença, tot aquell i equipaments acabarà l'últim trimestre del 26 i esperem que el gener del 25 i esperem que el gener del 26 també s'obri a l'espai de gent gran de la Sagrada Família. L'espai de Maria Aurelia Capmany, que s'ha parlat força en els darrers setmanes, també el regidor ha anunciat que es mantindrà obert fins a tenir un nou espai que jo crec que tots estem d'acord en que ha de ser més ampli i adaptat a les necessitats i als requeriments que tenim com a ajuntament en el segle XXI, d'acord? I aquí a l'esquerra de l'Eixample també comentar un parell de coses, que és Avinguda de Roma, que ja s'ha fet la sessió pública amb el veïnat per explicar què és el que hi haurà a l'Avinguda de Roma, i jo crec que aquí, si voleu, en parlem després del projecte, del que significa. I per acabaré en Sant Antoni, perquè el 31 d'aquest mes hi ha una festa d'inauguració de la finalització de les obres, que també han durat potser segurament massa temps, i es va anunciar en una sessió amb veïnat l'inici de les obres dels eixos verds que falten de Sant Antoni, del que és Borrell fins a Paral·lel, al carrer Parlament i al carrer Aldana, que seria una mica acabar amb aquesta provisionalitat del tàctic i els pintats del terra que teníem des de fa també segurament fa massa.
Els pintats Picassianos Colau. Sí, ho he dit jo, no ho has dit tu. Alguna cosa més que tinguis en tintero i que ens la deixis com a primícia?
No, jo crec que aquest és una mica el dibuix que estem dibuixant com a ciutat, i ara encarem la meitat de mandat i és veritat que començarem a veure molta explicació del que s'ha fet aquests 2 anys i cap a on anirem aquests 2 anys que falten, que evidentment tenim grans reptes com a districte, i que jo crec que a més es queden força repartits en tots els barris
en tots els eixos
de l'Eixample.
Agustí, tu t'hi tenies que preguntar alguna cosa, no?
Sí, mira, ara aquí...
Ho sabia, perquè la cara que feies era de preguntar.
Del 12 al 17 de maig s'ha fet aquí a l'esquerra de l'Eixample els pressupostos participatius, no?
Sí.
Quins són els que han sortit? Què és el que demana més la gent?
Ei, té que mirar la xuleta, home. Si no, no se n'ha recordat, que el Marc Martínez porta més coses al cap quasi que al Valls.
No, però sí que és veritat que com no em vull equivocar i vull que tothom estigui informat, dic, espera't que te'ls busco. Recordem que els pressupostos participatius a l'Eixample hi havia 3 milions a repartir, d'acord? Que això es va poder votar durant aquesta setmana i que van haver gairebé 50.000 persones de tota Barcelona que hi van votar.
Sí, molta gent, sí, jo conec molta gent que hi ha...
De fet, em sembla que ha augmentat gairebé s'ha doblat el nombre de participants respecte als del mandat anterior. I mira, els projectes que han sortit seleccionats aquí a l'Eixample, no a l'esquerra de l'Eixample, a l'Eixample, és la creació d'un espai jove autogestionat al barri de la Sagrada Família, que aquest és l'espai aquest que tenia a l'agrupament Escolta de l'Antoni Gaudí i que ells reclamaven, perquè en aquests moments aquell espai és del temple i demanava un espai propi, i és l'opció més votada de l'Eixample. Després, un pas de vianants per creuar el carrer Urgell en València, que això sí que us afecta aquí a l'esquerra de l'Eixample. Sí. Urgell en València, la part muntanya,
sí, no té carrer bici. Sí, sí, ai, no, té, pas de vianants. Té pas de peatons a la
sota, però no dalt.
No dalt.
Exacte. Doncs aquest era un pressupost que a més ha estat el segon més votat de l'Eixample.
És increïble, de veritat, Marc, sí. Que hagin votat això, bueno, sí,
bueno, la comentar. Sobirania,
sí, sí, el pueblo soberano, sí, soberano perquè deuen haver anat al bar i han begut soberano.
Bueno, jo aquí
no, tu no pots dir-ho,
ho
he dit jo, sí, soberano,
la voluntat.
Mare de Déu, senyor.
Després tenim, recuperem el xamfrans, que és bàsicament els quatre xamfrans de Borrell en Mallorca, al costat de l'Escola Auró.
Sí.
Val, demanaven que es fessin amb angles de 90 graus.
Sí.
Val, i aquest també ha estat seleccionat dins dels pressupostos participatius.
Bueno, aquest té la petita lògica.
La renovació de la cuina de l'Escola Tàbor, perquè una de les coses és que les escoles també poden demanar millores d'infraestructura.
Mm-hmm.
L'adequació de l'Avinguda de Roma per fer-la jugable i passejable.
Bueno, això ja és una cosa que ja teniu prevista vosaltres ja.
No, bueno, però aquest, de fet, se'ls va dir, escolta'm, però nosaltres ja actuarem a l'Avinguda de Roma, però un projecte molt més ampli, perquè el projecte que proposa l'Ajuntament va des de la transformació, des de Viladomat, que és on s'ha acabat, fins a Entença.
Entença, sí,
una cosa
sí.
Que executarem el primer tram fins al 27, i a partir del 27 pues, seguirem fent els altres
això
dos
trams. Això és el que havia tractat, sí.
D'acord? Però aquests són els jocs infantils que hi ha davant de l'escola del Jurés.
Sí.
Que hi ha uns jocs i bàsicament sí. Aquí està darrere l'AFA que va demanar que els hi milloréssim i els hi ampliéssim aquests jocs i bueno,
doncs, bueno escolta, sembla molt correcte
i ja està. Millores a l'entorn de l'escola Ferran Sunyer, en aquests moments és una escola que té un entorn escolar d'aquests de parklet, no, que diem, de les fustes per entendre'ns, i bàsicament el que demanaven era, bueno, hi ha un bicing, era moure aquest bicing i que les fustes, retirar-les i fer una vorera, una ampliació de vorera, perquè hi hagués més espai a les entrades i sortides de l'escola.
Sí.
La renovació dels parcs infantils de l'Avinguda Mistral. Tenim diversos parcs infantils, sí, i és veritat que l'Avinguda Mistral les va fer...
Estan bastant deixats.
Exacte, i a cada tram hi ha un parc infantil i bàsicament aquesta és una proposta de Som Sant Antoni, d'un dels eixos que hi ha a Sant Antoni, i també va ser de les més votades, i un carril bici segregat a la Ronda Sant Antoni des de Casanova fins a plaça Universitat.
Bueno,
que sí. No és poca cosa.
Bueno, no és poca cosa, però...
I
bueno.
Això quina data té de... per fer-se?
Els pressupostos participatius el que es busca és executar amb mandat. O sigui, jo crec que... Una...
O sigui, amb dos anys té que estar tot fet.
Sí. O sigui, i si no, ha d'estar ja licitat i per fer. O sigui, jo crec que un dels errors del mandat anterior va ser que hi ha algunes coses que no es van poder realitzar i al final arriba un nou governant i toca lidiar, no? Nosaltres confiem en que la majoria estaran fetes abans dels dos anys.
Bueno, ja també està a punt d'acabar Via Laietana, la Rambla continua amb el seu gran treball.
Hi ha més de 200 obres, Barcelona.
No, sí, bueno, però és que
Agustí,
clar, tot el que no s'ha fet abans es té que fer ara. Bueno, ja està, punt, no hi ha més. Bueno, Marc, pues, escolta, agrair-te la participació. Si vols afegir alguna cosa d'aquelles que diguis, bueno, és que...
No, jo aquí estic a la vostra disposició també, que sembla que jo vinc, aporto i...
No, tu ja formes part de la ràdio.
Però sí que és
veritat. Et nombrarem director i així no podes dir que no moltes coses.
No, però bueno, que això, que ara estem a meitat de mandat i que segurament pues,
sí,
és un moment d'explicar què és el que s'ha fet i també d'explicar cap a on anem, no?
Sí,
aquest Equador sempre és moments de reflexió per tots els governants o tots els governs sempre i aleshores pues, explicarem això i bueno, veia que portava...
Sí, no, ara hi haurà una entrevista de l'alcalde del Batlle a BTV que explicarà el que ha fet i el que vol fer. I això em sembla que és demà.
Va,
per BTV.
Va, però nosaltres hem entrevistat el Marc Martínez.
No, bueno, aquí el senyor Colllull de Vinga quan era... quan es presentava l'alcalde.
Bueno, i quan el Marc Martínez sigui alcalde, què?
Què teniu? Bueno, estic molt content, si conseller tècnic.
Bueno, sí, bueno, però tot arriba. Moltes gràcies, Marc.
Gràcies a vosaltres per estar sempre.
Puri,
digues.
Què tenim, va? Quina és la primera entrevista que tenim avui?
Mira, la primera entrevista la vam fer a la senyora Anna Espaulella, Lladó, i vam tenir el privilegi de fer-la a casa seva, i viu en l'edifici aquell que hi ha a la plaça Tetuan, i bé, des d'allà doncs, vam tenir unes vistes precioses. La part nord la veiem tota, el Tibidabo, Sagrada Família en marxa amb les seves grues, i per l'altra banda del pis, a la banda sur, doncs, veiem les torres de la platja i...
Bueno, sentirem el que ens ha dit.
I aquest. Va ser doncs, molt agradable l'entrevista que vam tenir amb la senyora Anna.
Vale, doncs vinga, anem-la a escoltar.
Avui estem en un pis espectacular. Estem fent l'entrevista en un lloc... Avui estem fent l'entrevista des d'un lloc privilegiat. Des d'aquí veiem tota la ciutat de Barcelona. Tenim als nostres peus la ciutat. Des del 13è pis del gratacel, que tots molt bé sabeu que hi ha a la plaça Tetuan. Veiem tota la part nord de la ciutat, el Tibidabo, la Sagrada Família, i per al sud es veu fins al mar. Unes vistes espectaculars. Ens acompanya l'Anna Espaulella Lladó. L'Anna va néixer a Manlleu el 26 de desembre de 1945. L'Anna es va criar i va viure els primers anys a Gavà i després, més tard, va anar cap a Barcelona. Des de petita li agradava cantar i també la música. Va formar part del cor de les Escolàpies i a les festes de Nadal i final de curs recitava poemes. El motiu d'aquesta entrevista és per parlar del seu llibre, que tot just per Sant Jordi, que ara fa poc que l'hem passat, ha sortit a la venda. Un llibre ple de sentiments expressats des del cor, des de la poesia, i on l'Anna expressa amb gran coneixement del món a través de viatges compartits amb el seu marit. El títol del llibre és El meu arbre. Anna, bon dia. Per què aquest títol?
Bon dia. Aquest títol és perquè el meu arbre considero que ha estat la meva mare, ja que jo m'he criat sense el pare al costat. I per això el primer poema també es diu El meu arbre.
Ahà, molt bé. Hi ha poemes en català i poemes en castellà. Un llibre ple d'emocions viscudes, expressades en bellesa i gratitud. Què li va portar a fer poesia?
Què m'hi va portar? Realment no ho sé, perquè tampoc sé des de quan vaig començar. Sí que sé que recitava des de molt petita, inclús a l'escola, que ara li diríem primària,
sí.
Ja feien les festes de final de curs i sempre ens feien llegir i no fallàvem, triaven a mi perquè...
Perquè tenia una bona oratòria que encara la conserva plenament.
Potser sí. A mi m'agradava molt, com que no era gens vergonyosa, igual que ara, que no ho soc. Sortia, feia gestos, allò que ens feien fer,
sí.
Que ens deien ir a la muntanya i tu senyalaves amb els braços amunt.
Amb els braços amunt.
Tot era en castellà en aquella
època,
naturalment.
Clar, perquè la nostra escolarització va ser en castellà.
Exacte.
Sí. Bé, vostè ha anat acumulant, no?, durant tota la vida, doncs, poemes i pensaments i vivències. El seu llibre té diverses parts dedicades a diferents temes. Hi ha la part que està dedicada a la família, una altra sobre l'amor i l'amistat, una tercera sobre la vida i una quarta al món que ens envolta i, per acabar, doncs, una part dedicada a cançons. Això és la seva vida repartida amb aquests cinc blocs, no? Més o menys?
Més o menys, sí. I quan a la part aquesta, l'última del llibre, les cançons,
sí.
La majoria d'elles són quan hem anat de viatge, no sé si va ser a partir de l'Argentina, que se'm va passar pel cap canviar la lletra de Caminito i canviar la lletra de Volver i adaptar-les en el viatge que fèiem.
Està bé.
Com que allò va tenir molt èxit,
clar.
A partir d'aleshores, en cada país que he anat visitant, doncs no costa gaire fer sobre una cançó que ja existeix, fer una lletra adaptada.
Molt bé.
Per exemple, Armènia, vaig pensar, Amèrica, Armènia, i va ser fantàstic. Quina? Perquè inclús unes bodegues que hi han de conyac, perquè tenen un conyac molt bo, els hi va agradar tant que cantéssim aquesta cançó amb el nom d'Armènia, que ens van demanar permís per si la podíem posar a la seva web.
Mira,
els hi vaig dir, doncs, poseu-la, escolta.
és que tens...
Era l'Amèrica del Nino Bravo.
Clar. Té una gran facilitat per crear, per ser creativa, perquè aquí a casa seva també estem gaudint d'unes aquarel·les precioses, i l'última que ens comenta l'Anna és una que està feta amb el perfil de la seva filla. No sé si ho podré expressar, però és el perfil de la seva filla amb un doble perfil, i que seria la seva ombra. Realment molt maca, molt maca.
Gràcies.
Com va viure l'experiència el dia de Sant Jordi firmant la seva obra literària, Anna?
Mira, va ser tan emocionant, tan inesperat. Van venir, em van demostrar carinyo tants amics i amigues de tants anys que quasi bé no vaig tenir temps de reaccionar. Després ho vaig estar comparant, a veure quins dies tan feliços havien hagut a la meva vida, i me'n vaig recordar del dia del meu casament, del dia que va néixer el primer fill, del dia que va néixer el segon. És que dic, bueno, ha sigut una cosa inesperada, fantàstic.
Però se la mereix, se la no mereix. Sabem que la seva mare va ser un puntal a la seva vida. Així ens ho explica a la biografia en el començament del llibre. Parli'ns de la seva mare.
La meva mare era una persona, allò que diuen, irrepetible, i tant. O sigui, ella havia passat moltes coses amb motiu de la guerra. El meu avi, o sigui, el seu pare, havia estat alcalde de Manlleu, i quan van entrar els nacionals el buscaven per afusellar-lo. A partir d'aleshores, la meva mare, tota la seva vida, l'inici de la seva vida, com a persona ja gran, perquè tenia 17 anys, va ser molt dur. Però, a mica, ella es va anar refent, es va anar obrint pas, i sobretot va conservar tota la vida un caràcter excepcional. No la veies mai ni trista, ni enfadada, ni malhumorada. Sempre estava contenta, sempre era positiva. I a mi m'agradaria haver agradat alguna part d'ella.
Jo ara crec que té molts rasgos que li han sortit perquè tenia... Té la seva ADN, doncs clar, li ve de la seva mare, per això té aquest esperit, aquest aspecte jove, i bé, tot el que li surt, doncs li surt bé, perquè les poesies són precioses.
He tingut molta sort.
Molta.
En tinc una, que és en castellà precisament, que es titula "I a pesar de todo, querida vida". Recomano llegir-la.
Ho farem.
Perquè és que la vida ha sigut tan bona en mi, ha sigut al revés de la de la meva mare. I ella només demanava això. Ella demanava que la meva filla tingués tot el que a mi m'ha faltat.
Ja.
I
quin esperit,
realment,
no? Perquè sí. Amb la vida tan cruel i tan difícil que en aquella època van tenir que passar doncs, aquest coratge i aquesta, sí, sí, i aquesta part positiva de veure les coses. Exacte. des d'un angle positiu.
Pensi que ella va haver d'acompanyar el seu pare, o sigui, el meu avi, el va haver d'acompanyar a passar la frontera.
Déu-n'hi-do.
Que allò seria cap al l'any 50, que encara durava una repressió terrible, i el va acompanyar ella, i això havia de ser molt dur, Acompanyar molt. El teu pare pensant que no el veuràs
no,
mai més.
No el tornaràs.
Es va haver d'exiliar a França. Finalment van poder fer dues visites, una a Bourmadam i l'altra a Perpinyà, i vaig conèixer aleshores el meu avi.
El seu avi.
Perquè de petit havia estat una temporada amagat amb nosaltres a Gavà, però jo era una nena massa petita, no el recordava.
No,
i almenys doncs, tinc
us vau parell... poder, us sí, vau poder,
sí, el vam poder
retrobar.
Conèixer, perquè era una persona fora de sèrie també.
Com la neta, igual.
Ah, no tant.
Això es porta als genes. Quina poesia li va dedicar la seva mare?
Moltes, el que no les he posat totes, però aquesta del meu arbre, el que intenta reflectir és que no em faltava res tenint-la amb ella. És que no em faltava res. I aleshores, per això he titulat el llibre així, el meu arbre, perquè jo penso que tothom tenim una o més persones, perquè és clar, hi ha qui ha tingut pare, germans, jo no, jo tenia el meu arbre, que era la meva
mare. La mare, i era el que... el seu puntal de vida.
Sí, sí, sí.
Ens podria llegir una estrofa d'un poema que vulgui?
Per exemple, d'aquesta del meu arbre.
Sí.
Podria dir... els meus passos l'envoltaven, mentre els meus ulls admiraven la seva frondositat. Em procurava xupluc quan les pluges ens mullaven i ombra quan feia calor. Així era abans el meu arbre, quan els hiverns eren tebis i els estius no el cremaven, tot esperant la tardor. Llavors ja vindria el tros més trist de quan l'arbre va anar perdent fulles
perdent.
Tal. Però,
molt maco.
Però, vamos,
molt maco.
El preciós. Record que ella m'ha deixat és un record alegre.
I tant, i tant. Hi ha una poesia que es diu Mediterrani, mar de ma terra, que jo personalment em sento identificada, perquè les seves poesies, doncs clar, tenen un caire personal, individual i molt maques. Però aquesta la trobo doncs, que amb un perfil que entra en el cor. Li voldria preguntar, en quin moment del dia vostè s'inspira per fer poesia?
Mira, aquesta del Mediterrani, per exemple,
sí?
Ara això semblarà una mica... estàvem fent un creuer.
Estàvem
fent un creuer pel Mediterrani.
Doncs expliqui
com... I mirant
com...
el mar, vaig començar a pensar que maca l'escuma sobre les onades i tot això. I havia de ser un poema que simplement parlés de la bellesa del mar. El que passa és que després vaig pensar què s'hi amagava dintre d'aquest Mediterrani. I, és clar, s'hi amaguen moltes coses maques, per exemple, en hores calmes, de mil reflexes ets un mirall, però també amagues moltes batalles que al llarg de segles t'han envoltat. I després, finalment, no podem oblidar els immigrants que hi han mort, que han perdut la vida doncs, entre aquestes onades. I per això dic, Mediterrani, mar de ma terra, ets el record de moltes vides que en abraçar-te no han de tornar. Mediterrani, mar de ma terra, ets testimoni de mil històries que en hores fosques et fan plorar.
Preciosa.
I no em vull posar a plorar.
No, però sí que fa posar la pell de gallina.
Però, clar, un poema que va començar disfrutant d'un creuer,
clar,
i que sembla clar una cosa...
Bueno, va fer des... una reflexió,
sí,
que
me'n vaig anar cap al que amagaven.
Clar.
I no solament al Mediterrani, és clar.
Sí, és clar.
Tots els mars del món, perquè...
Clar.
A tot arreu.
A tot arreu.
Dir...
El que passa que, clar, el Mediterrani el tenim aquí,
el tenim
a tocar.
Aquí, el tenim aquí,
El tenim aquí i el veiem des de la finestra.
I per què no vas fer fotos?
No, perquè no, perquè estava fent feina, però
estava fent ràdio.
I va fer goig perquè hi havia sobretot molta gent jove, molt jovenets,
molta família també.
Que estaven emocionats i plorant veient els seus jugadors.
Bueno, mentre plorin d'alegria, tranquil. Hi ha altres que ploren de pena.
I una altra cosa, espera. Un altre conflicte que ha sortit.
Ojo,
que aquí hem tingut el regidor, se m'ha escapat comentar-li. Sí, mira, allà el vino de Roma diu que faran un bibicant enorme i trauran el de aquí, el de Montserrat.
Diuen que no al final, eh?
Diuen que no, perquè és que s'ha donat el cas ara que han tret un bibicant que hi ha, o el volen treure, un que hi ha a Piscines i Esports.
Sí, sí.
I el faran més avall, un més gran, però molt més gran. Ja hi ha queixes dels veïns de que com... Per què ho fan una cosa tan gran, treuen un problema d'un lloc i el posen en un altre, per què no en fan molts i petits a molts llocs?
Clar, per poder...
O els gossos van a fer pipí a la piscina de Piscines i Esports.
Sí, home. Bueno,
home, aviam, a les termales.
Allà poden, la gent que viu per allà...
Home, que allà poderio, que allò està ganduixer. Bueno, Puri, vinga, va, ara anem a per la teva segona entrevista, que l'has feta al gran senyor Xavier Llobet.
El senyor Xavier Llobet.
Que és festa major.
Festa major de...
Una pregunta, et va deixar parlar?
Sí.
Sí, és difícil, que el senyor Llobet et deixi parlar, però bueno.
No, molt. Perquè en sap un rato, eh?
Sí, parla molt, però jo també, mira.
Bueno, doncs vinga, Puri, anem a escoltar el que diu.
Anem a escoltar, aviam, què ens explica el senyor Llobet.
Vinga.
Molt bé, gràcies, Mario. Estem a les portes del començament de la Fira Modernista i Fira del Comerç de Barcelona. Ens acompanya el senyor Xavier Llobet, president de l'Eix Comercial Cor Eixample, per parlar de la fira i ens expliqui, perquè ens pugui explicar doncs, moltes coses. Bon dia, senyor Llobet.
Bon dia.
Com està?
Molt bé, sí? Aquí molt content per començar ja demà.
Demà, això està al tocar. Ens podria situar, si us plau, on estarà ubicada la fira aquest any?
La fira estarà ubicada, com ja ha passat altres anys, des que ens vam mudar del carrer Girona, al carrer Bruc, entre els carrers Consell de Cent i Avinguda Diagonal.
Molt bé, tot el tram, de dalt a baix.
Sí.
Molt bé. Quines novetats ofereix aquest any l'edició?
La novetat per nosaltres que és més important, a part de tindre tot sempre... Nosaltres a l'espai aquest se radica d'un espai que tenim del carrer Consell de Cent fins a la part del carrer Aragó, és la sala de restauració, oberta fins a les 2 de la matinada. Després la part de sobre és l'escenari, que en aquesta zona de l'escenari, que la tenim al carrer Consell de Cent mateix, doncs senzillament on es faran totes les activitats musicals. Després a la part de sobre, sumant un gest responsable al compromís solidari, social.
Molt bé, rodons.
Posem un zero al final.
Molt bé, festa major. Com a activitat estrella, Què teniu programat?
Bueno, les activitats realment, a part de totes les activitats que fem cada any...
El paquet de la Fira Modernista i de Comerç.
I també força, i que han sigut realment dos, que si jo us animo a que agafeu i només que poseu una cançó de la soprano Conxita Badia o de la Maria Lluïsa Ponsa, la busqueu a qualsevol d'aquestes de les redes socials, i sentiu aquestes veus i aquesta música d'aquestes dues persones.
Molt bé, doncs ens alegrem que aquest any doncs, estigueu heu pensat doncs, de dedicar la fira doncs, a aquestes dues dones tan rellevants dintre de l'àmbit de la música. Senyor Llobet, desitgem de tot cor que la fira sigui tot un èxit com els anys anteriors. Creiem que farà bon temps i farà que això doncs farà que la gent doncs surti al carrer a passejar, les activitats que ofereix la fira, que no es quedaran a casa seva.
Per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà. I bé,